passat el Gran Teatre del Liceu estrena la que diuen que és l'òpera comunitària més ambiciosa del món. És La gata perduda, una òpera en què hi han participat més de 300 cantants de cors amateurs al barri del Raval de Barcelona. La música de La gata perduda l'ha composta el músic d'Obeses, col·laborador del món arracul, Arnau Tordera. Aquest matí, dos dies abans de l'estrena de la seva primera òpera, volem que ens expliqui els ets i uts d'aquesta gata perduda. Hola, Arnau, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
He de confessar que mai hauria imaginat que presentaria un col·laborador del món arracul com a compositor d'una òpera. O sigui, tu t'ho havies imaginat algun dia fer una òpera i estrenar-la al Gran Teatre del Liceu?
A veure, és una pregunta que m'he anat fent i que també m'han fet, però realment no m'ho havia imaginat en tant que és una cosa que no passa de manera recurrent, no? I diria que la raresa no és tant que algú aconsegueixi fer això, que evidentment l'òpera com a gènere s'ha anat estrenant al llarg de la història i se'n fan també avui en dia, però que no és una cosa habitual que el Gran Teatre del Liceu de Barcelona i, en definitiva, com a emblema de l'òpera a Catalunya, doncs que porti a terme òperes noves, de nova creació, de gran format i que involucrin tanta gent. Per tant, no m'ho havia pogut imaginar perquè em semblava impossible.
Nerviós?
A veure, nerviós, sí, en tant que hi ha molta responsabilitat, que hi ha molta gent implicada que d'alguna manera em trasllada aquest nerviosisme, però la meva feina, en aquest cas com a compositor, doncs ja fa no tant temps que la vaig acabar, però sí que fa la composició concretament fa més d'un any, però l'orquestració va ser aquest mateix estiu. Per tant, en aquest sentit, la meva responsabilitat va acabar fa uns mesos.
Quanta gent dius que hi ha aquí al darrere?
Aquesta òpera, a dalt de l'escenari s'hi podran veure més de 300 persones.
300 persones?
Les que són a dalt de l'escenari, exactament. L'orquestra té més de 80 músics, però al marge de la gent que participa en escena, diguéssim, que aquest dimecres serà pròpiament a l'escenari del Gran Teatre del Liceu, també hi ha una quantitat de gent enorme vinculada al projecte que assoleix la xifra de més de 1.000 persones. És una òpera que... Sí, sí, sí. És a dir, has de tenir en compte que l'òpera s'ha intentat que tot allò que fos necessari per portar-la a terme es fes en coordinació i conjuntament amb gent de l'àmbit del barri del Raval. És un projecte que també té aquest caràcter social. Bé, no és que també el tingui, sinó que és un dels eixos vertebradors del projecte, i per tant s'ha intentat que tant l'escenografia, el vestuari, il·luminació i tots els altres elements que es porten a terme en la representació professional d'una òpera, doncs també hi participessin d'alguna manera o altra gent pròpia del barri del Raval.
Com va néixer? És a dir, com surt la idea de fer aquesta gata perduda? És a dir, ets tu qui proposa? És el Gran Teatre del Liceu qui proposa? Com funciona?
Sí, en aquest cas el viatge és molt interessant, crec, i que testimonia també una mica el moment de consciència social que tenen les institucions artístiques del país. Això realment és un encàrrec del Gran Teatre del Liceu, de la seva direcció general, que fa la següent reflexió. Històricament, el Liceu ha estat, és pròpiament al barri del Raval, però d'alguna manera, tant la institució com el barri s'han donat sempre a l'esquena, no hi ha hagut un diàleg entre la gent del barri i el Liceu, i de fet, òbviament, també hi ha una qüestió, diguéssim, de procedències, de classe, de voluntat de no tenir aquest diàleg, però evidentment al segle XXI aquest tipus de fronteres s'han de diluir d'alguna manera. I fa aquesta reflexió, com és possible que en tots els anys de història, 175, del Liceu, doncs la institució mai hagi obert la porta als veïns del barri del Raval. Com podem fer que els veïns entrin al barri? Podem fer que entrin activament com a públic, però podem fer una cosa encara molt més interessant i que entrin com a protagonistes d'una òpera. I davant d'aquest titular, diguéssim, comencen a buscar un equip creatiu. L'òpera, la música és meva, el llibret és de la Victoria Spoonberg. Aquell és qui idea, diguéssim, tota la trama, tota la metàfora que d'alguna manera involucra el barri. I també una de les altres premisses principals és que l'òpera, tenim òperes que passen a París, òperes que passen a Japó, etc. Aquesta òpera, en concret, havia de passar, o si més no una part d'ella, al barri del Raval de Barcelona.
Uau. I llavors et ve al Gran Teatre del Liceu i et dona aquesta idea. Mira, volem fer això. Primer, quina relació té Arnau Tordera amb l'òpera?
Sí, a veure, això va succeir també de manera curiosa. Fa uns 4 anys jo estava fent un màster a la UB, que es diu Música com a Art Interdisciplinària, i una de les assignatures era justament una assignatura d'òpera amb el mestre Jaume Radigales, que l'impartia de manera extraordinària. I una d'aquestes activitats era anar un dia al Gran Teatre del Liceu. I de manera que jo un dia amb els meus companys de màster vaig anar al Gran Teatre del Liceu i se m'aproximen dues persones que semblaven importants, que era en Valentí Oviedo, director general, i Toni Pallés, i que em van explicar que doncs justament estaven buscant un compositor que pogués respondre a les exigències d'aquest projecte. I això havia de ser un compositor que d'alguna manera pogués dominar l'àmbit de l'escriptura orquestral i lírica, però que al mateix temps tingués vinculació naturalment amb la música popular, perquè és una òpera que té pinzellades també de música popular, de sons que apareixen al barri. Evidentment hi haurà rumba, hi ha pinzellades de rumba, per descomptat, hi ha pinzellades de hip-hop, pinzellades de heavy punk, de música contestatària, i per tant consideraven que era un perfil ideal per poder musicar i donar vida, diguéssim, a aquesta idea, que llavors encara era simplement un embrió i que demà passat doncs finalment s'estrena.
Et poses a compondre. Val? I això quan comences?
Mira, primer vàrem estar fent tota una tasca de recerca i investigació de coneixença del barri amb l'equip creatiu, entrevistant veïns, entrevistant persones vinculades a l'entorn associatiu del Raval, simplement com a espectadors passius, assaborint el menjar del barri, anant fins i tot a cerimònies religioses diverses, coneixent en definitiva el ritme, el color, el gust, l'olor i el so del Raval, conjuntament amb la Victòria Spunberg. Llavors, a partir de totes aquestes experiències i també de lectures pròpies escrites en relació al barri, ella, doncs, un dia gairebé de manera atzarosa en aquestes recerques a mi se'm va acudir a pujar a sobre del gat de Botero que hi ha al Raval. I bé, aquella anècdota interessant, doncs, finalment va ser com la gènesi de tot l'argument, perquè la història comença quan un matí el Raval es desperta i aquell gat ha desaparegut. Aquest és el punt inicial de la història de l'òpera. El gat de Botero del Raval ha desaparegut. A partir d'aquí, hi ha persones que tenen interès en aquest gat, no se sap ben bé per quin motiu, comença la recerca d'aquest gat i la trama es desenvolupa a partir d'aquí. Ella va entregar-me el llibret just abans de l'inici de la fatídica pandèmia, de manera que jo em vaig trobar amb aquest encàrrec al bell mig d'aquesta circumstància caòtica de la pandèmia, cosa que doncs no va facilitar gens diguéssim l'escriptura creativa, perquè realment eren unes condicions i unes circumstàncies que, si més no a mi, personalment com a artista, no m'afavorien gens. I vaig començar llavors i la vaig acabar, com t'he dit, aquest agost. Per tant, són literalment 2 anys i mig de dedicació pràcticament exclusiva a la composició d'aquesta partitura.
A part de 300 persones a l'escenari, d'on surt aquesta gent?
Doncs mira, aquesta gent, nosaltres teníem claríssim que si es feia una òpera d'aquest tipus, en el qual el Raval era el protagonista i d'alguna manera interpel·lava tota la societat coral pròpia del barri, doncs un dels protagonistes principals de l'obra havia de ser aquesta gent. I vàrem idear la forma, com lògica, que el gran cor d'aquesta òpera seria la gent del Raval. De manera que fins a 11 cors, que gairebé la totalitat d'agrupacions corals que hi ha al barri, participen en aquesta òpera i s'han ajuntat 11 cors diferents. Hi ha cors de gospel, cors clàssics, cors de musical, cors de música moderna, d'edats també molt diferents, que aquí es conjuguen i s'unifiquen en un grandíssim cor que s'anomena el Cor del Raval. I és una cosa preciosa perquè fins i tot ells, tot i ser del barri, tot i estar vinculats de manera recurrent a la música, mai havien cantat conjuntament, i aquesta òpera fa que no només cantin conjuntament, sinó que a més formen part de l'estrena d'aquest projecte, que al mateix temps, diguéssim, parla d'ells i els té a ells com a protagonistes.
Però esclar, Arnau, tota aquesta gent que estem parlant, home, sí, poden cantar molt bé, alguns no tan bé i tal, deu ser una feina titànica tot aquest temps intentar que hi hagi una melodia. Estem parlant del Gran Teatre del Liceu i d'una òpera.
Exacte, teníem molt clar que era una obra que dialogava entre l'excel·lència i el seu component social. Per tant, tenim també protagonistes professionals de l'àmbit líric, és a dir, gent que canta òpera i que són cantants reconeguts, i per tant, en aquest sentit, la qüestió del cant líric hi tindrà presència. Aquells amants de l'òpera que els agradi gaudir d'aquesta naturalesa del cant, doncs podran fer-ho, perquè està escrita precisament per exhibir també les qualitats vocals d'aquests cantants, i al mateix temps tenim l'àmbit popular, diguéssim, que aglutina una estètica i una manera de cantar molt diferent. I precisament l'obra juga a potenciar cadascuna de les característiques d'aquests dos mons. Sense haver volgut intentar que la gent de l'àmbit popular fes unes coses que vocalment no estava capacitat per fer, ni que els cantants professionals renunciessin al seu virtuosisme per adaptar-se als altres, simplement el que hem intentat és justament potenciar les característiques atractives de cada àmbit.
Les seves ordres són la meva llei, només heu d'ahir, sol servent
quants dies heu pogut assajar? Aquesta és una altra.
Sí, a veure, realment els cors pràcticament fa un any que assagen, perquè, com et dic, són protagonistes de l'òpera i, per tant, probablement és una de les òperes, una de les poques òperes on el cor és el veritable protagonista i tenen una responsabilitat important. Llavors tot l'equip de cantants professionals aquests s'hi van començar a posar just abans de l'estiu i ara estem ja arribant al tram final dels assajos. De fet, ahir va haver-hi un assaig, avui hi ha descans per tota la gent. No oblidem que la immensa majoria d'aquesta gent doncs, té les seves feines i per tant doncs, tampoc disposa de tot el temps del món i han fet un esforç increïble per poder-ho tirar endavant. Demà hi ha l'assaig general i llavors, finalment, doncs això, en dimecres estrena i reposició o segona funció el divendres. Jo sonyo
sense avançar. Quants actes hi ha?
És una òpera escrita en 5 actes i cadascun d'ells té caràcters i personalitats molt específiques. El primer acte és un acte que dialoga molt més amb el que és la història pròpia de l'òpera, és a dir, allà hi apareixen pròpiament els cantants lírics que exhibeixen les seves habilitats, el seu virtuosisme, el seu gust pel cant. El segon acte és un acte que està centrat en el Raval, és l'acte en el qual la trama ens situa en aquests contextos dels carrers del barri i que és un acte trepidant, que va a una velocitat extraordinària, sobretot per representar aquest dinamisme que té el barri i aquest contrast permanent entre una cosa i l'altra, que només en creuar un carrer tens una escena totalment diferent de l'anterior, canvien els colors, canvien les textures, canvien els sons, canvien els idiomes també, per tant és un acte absolutament dinàmic. El tercer acte, tot això d'alguna manera es filtra i tenim un acte de caràcter oníric en el qual un personatge que és el magnat que assetja pròpiament el barri doncs té malsons, diguéssim, per aquesta problemàtica i aquesta desaparició que hi ha hagut. El quart acte doncs, té un caràcter més combatiu i finalment el cinquè acte, diguéssim, que té una essència màgica perquè es dona la resposta, diguéssim, a tot aquest enigma que persegueix l'òpera des de l'inici.
L'empenta veïnal, som la gent, som del Raval. Et molesta si dic aquest moment o leitmotiv, la tornada de l'obra, em recorda les composicions, les millors composicions de John Williams?
Home, no molestar-me en absolut. Si s'estableix aquest vincle, és una cosa absolutament deliciosa d'acceptar, no? Sí que, evidentment, és un dels compositors orquestrals que amb els que més m'he inspirat, de fet, un dels que també ha generat el llenguatge simfònic cinematogràfic del segle XX i part del XXI, i en aquest sentit ho ha dit molta gent que té l'òpera en qüestió, aquesta òpera, en definitiva, que en la seva orquestració hi ha elements i recursos que tenen com una lleugera reminiscència cinematogràfica. I ho veig coherent, també. Al final, el món del simfonisme pren... el món de la música cinematogràfica pren els seus referents justament en l'òpera de final del XIX, especialment en l'àmbit wagnerià, tots els recursos que Wagner experimenta amb l'orquestra, llavors el cinema els porta a la pantalla, i per què no avui en dia, doncs d'aquest experiment, d'aquest coneixement, de la pantalla pot tornar a l'àmbit operístic. Jo he intentat fer això en alguns moments, per descomptat.
Per d'aquí, Ombres i Maduixes, però és clar, exacte, és la teva primera òpera, però va ser una òpera rock, tu, abans.
Sí, ara he dit, hòstia, això no em sonava d'aquesta.
No. Clar, sense aquella òpera rock, no hauria pogut haver-hi aquesta òpera?
Segurament no, perquè al final també el trajecte d'un artista és l'aprenentatge continu. En tot el que fas, realment hi ha un aprenentatge, o hauria de ser-hi. I en el meu cas concret, en l'àmbit del que és el teatre musical, en termes genèrics, és a dir, el teatre musical, si es fan en una estètica determinada, utilitzant una orquestra, utilitzant una banda de rock, doncs és un tipus de gènere, un tipus de disciplina que sempre m'ha fascinat perquè conjuga justament les dues disciplines que han estat vinculades a la meva vida des de que era petit, que és pròpiament l'escena, el teatre i la música. I és un dels àmbits amb els quals més gaudeixo. Evidentment, aquest musical o aquesta òpera rock d'alguna manera em va portar molt coneixement sobre les potencialitats que hi havia a l'hora de compondre per escena i d'alguna manera en aquesta òpera doncs, tot aquell aprenentatge crec que s'hi veurà.
Amb ganes d'una altra òpera o no? D'escriure-la o no?
A veure, francament, he quedat he quedat molt esgotat. Aquesta és la veritat i sóc honest en això perquè ha estat una feina absolutament titànica. Només si fer un cop d'ull a la partitura...
Aquí tens, però pots explicar als oients del món de RAC1 què és això que tens aquí al damunt la taula?
Ves que he decidit portar-li la partitura de Jordi Basté perquè, clar, si parles d'una òpera en abstracte que encara no s'ha sentit, que no s'ha estrenat...
És bestial. Tota la partitura... Quantes pàgines són?
Mira, això són 350 pàgines en DIN A3, perquè si no és impossible veure-ho, de tota la partitura, totes les notes. Aquí hi ha, m'atreviria a dir, centenars de milers de notes, totes elles posades en aquest grandiós engranatge que són, com deia, gairebé més de 400 persones.
Dimecres, divendres. Qui vulgui anar a Gran Teatre del Liceu, a la web de la Gran Teatre del Liceu, allà podrà entrades per anar a veure aquesta òpera de l'Arnau Tordera dimecres a la tarda, vespre, i divendres. I la gran pregunta és, hosti, tota aquesta feinada per dues actuacions, només?
Aquesta gran pregunta està ressonant ja des de fa uns mesos en tots els participants. Ah. El cert és que el Gran Teatre del Liceu ha assumit i ho ha acceptat amb esportivitat que segurament va ser un error de previsió perquè pràcticament està esgotadíssim i l'interès que hi ha hagut al respecte de l'obra és important. De moment jo sempre dic que s'han d'anar fent els passos tranquil·lament, hem d'estrenar, ha de funcionar, hem d'estar convençuts que el resultat que oferim sigui el que s'ha d'oferir, perquè sempre s'ha considerat que aquesta òpera també, a part de tenir aquest component social, havia d'excel·lir en la seva voluntat artística. Estrenarem i a partir d'aquí, doncs, si va tot bé, que espero que hi vagi, perquè la gent que està darrere de tot això són extraordinaris, doncs ja decidirem cap on la portem.
Moltes felicitats i que vagi molt bé l'estrena i la segona representació i que en vinguin moltes més, de debò.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Arnau. Fins ara. 5 minuts i les 12.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.